Quan veia una obra de teatre, sempre pensava en què estaria passant entre bambolines. S'imaginava el moviment dels actors, els ràpids canvis de roba, les corredisses entre les cortines. Per això, quan va tenir l'oportunitat per visitar-les per la porta del darrere, es va decebre una mica. Tot era quietud i silenci, fins que va arribar al lateral mateix de l'escenari. A terra, un cos sense vida, estabornit al vell mig d'un bassal de sang. Al costat, un tècnic de so jugant al Guitar Hero amb el mòbil.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Fa just 6 anys, el Fantàstic estava agafant embranzida i nosaltres hi vam ser per acompanyar-lo. Primer setmanalment, en l'última temporada cada 15 dies, hem anat narrant les iniciatives que s'han creat per part de persones apassionades de la ciència-ficció, la fantasia i el terror. Ens hem apassionat amb elles i ens hem anat transformant. Avui comencem la 7a temporada del Quimèric i som conscients que hem canviat molt des de l'inici i que ho seguirem fent. Però no trencarem una tradició que ens encanta, plantar-nos a mitjans de setembre fent balanç de com ha anat l'estiu. Per tant, dedicarem aquest programa a fer una crònica del Celsius, el Creepshow, l'Overlook i el Phantos Freak, com sempre amb entrevistes i declaracions gravades en aquests certàmens. És el que donarà de si el primer Quimèric d'aquesta 7a temporada que fem amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
Quimèric als festivals.
Com bé sabeu, l'estiu és un dels moments àlgid dels festivals de gènere fantàstic, sobretot de l'àmbit cinematogràfic. Ja ho vam repassar a l'últim programa de la 6a temporada del Quimèric i es va comentar fins i tot a xarxes socials. Iker, Marina, què tal?
I tant. Ostres, tenia ganes de tornar?
Home, doncs sí,
de,
sí.
De tocar-vos.
S'ha fet molt llarg.
S'ha fet molt llarg. Ostres, l'estiu.
Jo en aquest estudi he estat tot l'agost, però clar, no explicant coses com aquestes que ens agrada explicar, no?
Exacte.
Coses
una
mica més, doncs, que, com el gelat que es ven més a l'estiu, la problemàtica de les cagades de color, amb aquestes coses que típiques del mes d'agost.
L'actualitat que
no
importa.
Motiva tant.
Exacte.
Sí, sí, sí.
I ara anem a l'actualitat que no importa, perquè a més ja no és ni actualitat, però mira, ens ho passem bé i perquè jo lo valgo, no?
I perquè val la pena informar.
Clar.
Que per això estem aquí.
I no, fem veja a la gent que s'ha perdut tots aquests festivals. Jo crec que és que fem el Quimèric només per això.
Aquest
això,
és l'objectiu final,
exacte,
no?
En realitat el Quimèric és una reconstrucció de totes les anècdotes que hem viscut.
Exacte.
Traslladar-les a un programa.
A veure,
com el microconte.
També aspiro que la gent quan escolta el programa digui, doncs són guais aquests llocs de friquis i haurem d'anar.
Clar.
O sigui, jo crec que l'objectiu és apuntar-s'ho per l'any que ve, tornar-hi. Bueno, que jo crec que molta gent que ens escolta ja sap d'aquests jocs i ja
no
hi va.
No pensis, eh? Que qui va a un no va a l'altre. Això de les capelletes ho hem vist molt. A veure, hauríem de fer resum, no, del que ha passat tot l'estiu, però ens centrarem sobretot en la literatura, perquè ens hem adonat que hi ha molts dels nostres oients que agraeixen més les cròniques literàries que les cròniques cinematogràfiques pel tema aquest de l'enveja i de no poder veure els curts i les pel·lícules que hem vist nosaltres.
Ah, clar, clar, clar.
Llavors, començarem pel tema Celsius, no? que és com el festival que més il·lusions fa, que fem tots mans i mànigues per anar-hi, tot i que ens queda pràcticament a 1.000 quilòmetres.
Sí, sí, i tant. Cosa...
Hauríem de fer una excursió tots, un dia.
Una dia, però quedes-hi, no?
D'anar-hi una temporada...
L'estiu que ve, vols dir?
Per exemple.
L'exemple. Hauríem d'anar reservant ja, eh?
Tracte?
Tracte. Ui, no tinc mans, a veure.
Jo crec que les dates em coincideixen en un concert de Harry Styles.
Bueno, cap problema. Harry Styles pot esperar.
Però és que justament ja... ho he mirat. Però... Vaig anar l'any que ve.
Però Marina, dic, aquí hi ha Joe Abercrombie.
Clar, és que és el Joe Abercrombie.
És que Harry Styles. Bueno. Els oients que els hi agradi.
Estic segura que els oients amb el Joe Abercrombie fan psss, com jo. Però, bueno, després parlarem de l'Abercrombie. A veure, tornem al Celsius. Es va fer del 19 al 23 de juliol a Avilés. Aquest any, per temes d'agenda, només he pogut anar des del dijous fins dissabte. No he pogut anar tots els dies, però bé.
Hi ha hagut un canvi de data.
Sí, va haver un canvi de data que, per cert, es perpetua de cara a l'any que ve.
Vale,
sisplau,
bueno,
mateu els organitzadors, això no pot seguir així. I res, en lloc de deixar-vos molt material per anar repartint durant la temporada, el que hem dit és anem a donar-ho tot i en el primer programa fer un tastet del bo i millor que ha donat el Celsius per si hi ha algú que encara té dubtes de què és el Celsius. Llavors, un dels noms més reclamats va ser el de Chris Claremont, que és guionista de Marvel i conegut, entre altres, per la, la creació dels X-Men.
Olé. Això és fort, eh?
Sí, sí, sí. Jo, de fet, soc molt dolenta associant noms i creacions, no? I quan el vaig veure allà i vaig sentir-lo parlar va ser com... Uau, aquest home és un crac, no? I van dir, home, clar, que no saps qui és. I jo, perdona un moment, que ja vaig un Google i ara et dic, no?
Sí, sí, sí.
Doncs ell va oferir tres xerrades. Van dir, aprofitem que tenim aquí un paio internacional hiperconegut. Tres xerrades de diferents temes de la seva trajectòria. I a més va convertir-se en l'autor que més va signar. De fet, es va quedar fins i tot quan van tancar totes les casetes. Ell va seguir allà firmant, fins al punt que molts vam anar a sopar i quan vam tornar, que eren 12:15 de la nit, el tio seguia firmant allà quasi sense llum, rodejat de fans.
Hòstia,
que crec que és un dels noms que molta gent recordarà. A les quals, a més, la gent no anava amb un llibre o dos, o sigui, et portaven sacs plens de llibres de firma-me esto,
hombre,
no?
Claro.
Bueno, però és bonic. Jo crec que un autor al final es quedi i faci la seva...
Sí.
Tasca, no?, pel públic, que és al final qui li dona els diners, no?
Exacte, i a més tenint en compte que és nord-americà...
I allà, no el tornaràs a veure mai.
No, que allà el tema de les signatures es paga. O sigui, les Comic-Cons es paga perquè et firmin.
Jolín.
O es paga per fer una foto amb aquest senyor. I allà era gratis, i us podria haver dit, mira, ja està, són les 10,
bueno,
me'n vaig,
que no?
No
tenen ni sanitat pública, llavors, partint d'aquesta base.
Bueno, sí que en tenen, però crec que és un despropòsit.
No en tenen.
Pues eso.
A veure, anem a parlar de les xerrades del Claremont. Jo vaig ser la primera on va repassar alguns dels seus èxits. Per exemple, va parlar de Los Nuevos Mutantes, que és el còmic en el qual joves superherois descobreixen els seus poders amb els X-Men com a professors. Uh-huh. Estic parlant així perquè jo de Marvel he vist i llegit poc, amb la qual cosa vaig una mica perduda. Però
estamos bé, igual, en les mismas circunstàncies.
El Claremont va explicar d'on va sorgir aquesta idea.
Our idea was to gather a group of students who were first encountering their
power. La idea era crear un grupo de alumnos que descubren sus poderes por primera vez, pero estos alumnos tenían que tener los orígenes más variados y más distintos que fuera posible, igual que había ocurrido con parte de la nueva versión de la Patrulla X. Tenemos a Bobby, a Roberto da Costa, que era un joven negro, hijo de un millonario, de un multimillonario de Brasil, que es un país en el que existe muchísima tensión entre tensión racial entre los descendientes de países europeos y los descendientes mestizos, mezcla de población afroamericana y de población nativa. Tenemos también a Dani, que era una nativa americana, a Sam, que viene de una comunidad minera muy pobre de Virginia Occidental, a Rain, que como ya sabéis es escocesa y que ha sido toda la vida una paria, ha sido una marginada y se le ha considerado un monstruo. También está Iliana, a la que educó un señor del infierno y que tenía pues, todo un montón de dificultades añadidas. Y la idea era unirlos y crear una situación en la que tuvieran que aprender todo desde cero, en que... básicamente, la escuela fuera una especie de educación primaria para ellos, enseñándoles los pasos básicos de cómo convertirse en mutantes. Muchos de ellos no querían estar allí, muchos de ellos querían vivir otro tipo de vida y era normal que no quisieran estar ahí. Karma, por ejemplo, cuando creamos la serie, era una refugiada vietnamita. Pensad que creamos la serie hace ya unos años y que hace 50 años el mundo era un lugar muy distinto al que es ahora. Ella era una refugiada en un país donde nadie se fiaba de ella, donde nadie la respetaba, donde nadie le tenía cariño, y ella encima era la responsable de su hermano y su hermana gemelo. Y encima, es verdad, tiene superpoderes. Todos tienen miedo, a todos les tienen miedo, en parte, por lo que son. Y tienen que aprender a vivir en un mundo, que, como dice el tópico, los odia y los teme. Esa escuela es la única esperanza que tienen de poder tratar de recuperar una vida más o menos normal.
As the cliché goes, feared and hated them. This was their only hope of trying to regain a normal life.
I també vam parlar de l'Obezno, una sèrie que, atenció,
hombre.
Ell va reconèixer que no la volia fer.
No, ostres. I said no. No, 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 no. Logan, for me,
No decía que sí, ni mucho menos. Yo que decía era no, de ninguna de las maneras, no. Yo creo que Lobezno lo que tenía que hacer era lo que habíamos estado haciendo durante años, alguna que otra serie limitada y para de contar, porque encima podía colaborar con gente como Miller, como Buscema, con autores realmente grandes. Y lo que más me asustaba, lo más aterrador para mí, era que el público pudiera llegar a aburrirse, que pudiera llegar a decir, basta, no quiero más series de mutantes, deja de meterme tanto proyecto. Pero hablando con un librero me dijo, no, el público está hambriento, el público lo que quiere es más y más y más, y yo quiero que haya más, quiero que haya tantas que pueda como cebarlos como a un ganso y que se queden ahí atragantados de tanta colección de cómic. Y el caso es que Marvel le hizo caso a él, Marvel le escuchó a él, que decía que aquello era genial, y cedió y acabó por hacer la serie de Lobezno. Pero cuando decidieron hacer la serie de Lobezno me lo ofrecieron, y pensé, mira, ¿sabes qué? La voy a hacer, porque voy a poder hacer con él cosas que no se han hecho hasta ahora. Voy a poder hacer que lleve un bar, como si estuviera en Casablanca, como Humphrey Bogart cuando llevaba el smoking y la pajarita. Que puedo hacer que lleve que sea en plan misterioso, que lleve un parche, que tenga una identidad secreta, que nadie le conozca. Puedo jugar con un montón de cosas con las que nadie ha estado jugando con el personaje en el momento. Hacer que sea inteligente, que sea astuto, que sea sexy. Tenía mucho sentido hacer algo así. Me parecía que era muy divertido y creo que a mucha gente le interesaba que hubiera todo este tipo de cambios. Poder tratar de hacer al personaje crecer y que fuera mucho mejor. Y ese fue el punto de partida. El problema que teníamos es que la patrulla vendía muchísimo, 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 cada vez más. Y yo pensaba, mientras tanto, en la colección, que todavía no había llegado a ocurrir. Y entonces, de repente, un editor me dijo, oye, queremos sacar muchísimos más números al año. ¿Muchísimos más? ¿Cuántos más? ¿12? ¿Más de 12? Sí, sí, muchos más de 12. Así que vas a tener que ceder algo. Esto mientras ya estaba pidiendo la colección de Lobezno. Dije, mira, soy humano, para más no doy. Y me dijeron, pues vas a tener que ceder algo. Entonces dije, vamos a ver las series que hay, Los Nuevos Mutantes, se la vamos a pasar a Louis Simonson. Y dije, bueno, venga, vale, tiene lógica porque ella me ayudó a crearla. Excalibur, ni de coña la suelto. ¿Qué te queda entonces? Lobezno. Bueno, venga, vale, pues cedo Lobezno. Y Lobezno acabó por llegar a manos de Larry Hama, que Larry Hama se llevó con él como dibujante a Mark Silvestri. Y lo odié por hacer eso. Pero encima el tío lo hizo mucho mejor que yo. Y ahí sí que lo odié de verdad. Pero es lo que hay, eso es lo que te encuentras en el mundo del cómic. Bienvenidos al mundo del cómic, donde si tienes talento y donde las colecciones de mutantes atraían a todo el talento de la industria, donde si tienes talento puedes hacer prácticamente lo que quieras. Y tuvimos la enorme suerte de contar en las colecciones de mutantes con los mejores dibujantes y con buenos guionistas, cosa de la que estoy encantado.
Writers. But it was fun.
Ja veieu que l'home és expressiu, es va dedicar a explicar. Hi havia uns silencis molt llargs, a més, entre una declaració i l'altra. Es prenia el seu temps. Clar, de seguida va passar l'hora de la xerrada, perquè l'home va tenir temps de contestar dues preguntes.
Clar,
no,
feia un glop
al
cafè, s'esperava una mica.
Era com, ja, jo tinc tot fet a la vida i me la pela si estem una hora o deu, no? Vull dir, i bé, per últim, es va referir a Excalibur, amb la qual van voler portar més humor i també més aventures.
Alan Davis and I wanted to do something different.
Alan Davis y yo lo que queríamos era hacer algo distinto. Queríamos hacer una serie que fuera más divertida, que diera un poquito de esperanza. Nos acabábamos de cargar oficialmente a lo que era la Patrulla X. Era una temporada bastante deprimente. Estábamos en plenos años 80. Ronald Reagan era presidente. Rusia estaba en conflicto constante. La economía era una mierda. No había oportunidades. Era un contexto muy deprimente y queríamos hacer algo divertido y a ver qué es lo que pasaba. Y la verdad es que me resultó muy sencillo hacerlo. Mi sentido del humor es horrible, pésimo, pero los personajes eran tan bonitos que aquello salía casi solo. Teníamos por una parte al Capitán Britannia, teníamos a Megan, que es su amor verdadero. Teníamos a Kurt, que por primera vez estaba como protagonista en una serie. Bien. Teníamos a Kitty y a Lockheed. También estaba Rachel. ¿Cómo iba a salir algo mal con semejante alineación? Pero Kitty había sido herida y luego se recuperó. Pues de eso va la serie. Eso es lo que queríamos contar en gran medida. Cogíamos los tropos tradicionales del cómic de superhéroes, le dábamos la vuelta, los poníamos de lado, si queréis, y nos reíamos mientras lo hacíamos. Por ejemplo, creamos situaciones como cuando Moira MacTaggert llega a la isla de Muir, mejor dicho, a pedirle ayuda a Excalibur, y sucede algo y resulta que la Moira que llega no es la Moira de nuestro mundo, sino la Moira de un mundo alternativo en el que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial.
Ups.
Y le llaman allí, bueno, mejor ahí no me meto, vamos a dejar ese tema. El caso es que tomamos la decisión de tratar de pasárnoslo bien, porque creíamos que si nos lo pasábamos bien como creadores, el público se lo pasaría bien como lector. Y teníamos situaciones como el Capitán Britannia, que trata de enfrentarse y de parar al Juggernaut, y el Juggernaut no solo no se para, sino que lo pisotea y lo deja ahí tirado, espatarrado en el suelo. Con situaciones así, ¿cómo no nos lo íbamos a pasar bien?
Things like that. And it worked.
I abans en parlàvem un dels autors habituals del Celsius, però que les dues últimes edicions pandèmiques no va poder venir va ser Joe Abercrombie.
Ui. Ah, mira.
Va ser un dels autors que va fer embogir el públic, també a mi, no?
Però que és guapo aquest.
És guapo.
A veure...
Ah.
Tant si és guapo com si no, escriu també que hi ha el bus guapo. Vull dir, podria ser un cardo que és igual, que si t'agrada la literatura i t'agrada el que escriu, ja dius...
Sí, sí, clar.
Puc explicar una anècdota que la volia guardar per la intimitat, però... Per què?
Què m'has de?
Setena temporada, no? Ja?
De clar, oi? Ja tothom sap com sóc i que poso la pota, no? Clar, en el Celsius jo estic entre bambolines, no? Com diem al programa. Estic darrere de l'escenari. Mhm. No veig la gent normalment. I entro per una porta falsa que hi ha al darrere, no? Pels camerinos. Sí. I vaig entrar a una altra de les sessions, no? Ja portava un parell de dies allà. I entro dient, hola, perquè vaig veure un tio d'esquena que pensava que era el tècnic. Uh-huh. I es gira i era Joe Abercrombie.
Oh.
I jo sé com,
ai.
Ah, nice to meet you! I vermella com un puto pebrat. I vaig entrar, vaig anar a seure'm al costat del tècnic amb la cara de voy a morir de vergüenza aquí mismo. I el tècnic em dona un cop amb el colze i diu, a mi també me gusta mucho. I jo, vale, ja em sento una mica millor.
Jolín,
doncs ja buscaré una foto. Vaig malair no saber prou anglès com per fer una argumentació de tot el que m'agradava la seva literatura i quedar-me amb un nice to meet you i la cara de gilipolles, però bé, no passa res.
La temperatura havia augmentat en aquella habitació?
Crec que no va haver ni temps, perquè clar, va ser com estar d'esquena, gira per dir... Perquè has sentit algú que ha dit hola, saps? Mm-hmm. I és com... Oh!
Però fulminada, amb la mirada?
Sí, 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 va ser una mica xoc. Però bé, és un dels autors que tenia més ganes de veure, perquè just acabo de llegir la trilogia de l'Era de la Locura, sí. M'ha encantat, ja n'hem parlat en diferents programes, sí. La recomano a tothom que li agradi el Grim Dark, o sigui, la fantasia èpica, sí. Amb molts morts, molta violència, molt sarcasme, moltes paraulotes, brutal, brutal.
Això és el que m'agrada.
Com sabeu, aquesta trilogia deriva de la trilogia de la primera llei que va llançar a la fama l'autor ja fa uns quants anys, fa potser més de 10, més de 15. De fet, els personatges són parents, o sigui, descendents dels de la saga anterior. Ara assegura que deixarà de banda durant un temps tot aquest món, però també assegura que hi tornarà segur.
You know, the first law is close to my heart. It was my
primera ley fue mi primera gran obra. Ese mundo es el mundo con el que soñaba escribir cuando era un niño. Y me da un poco de miedo llegar a decir ahora lo que voy a decir, pero lo que voy a decir es que he escrito una trilogía, luego he escrito tres volúmenes unitarios, luego he escrito otra trilogía, lo suyo era escribir otros tres libros unitarios, ¿eh? Y otra trilogía. Y así queda todo perfectamente simétrico y cerradito. ¿Qué os parece? Esa es la idea que tengo. No sé si es lo que voy a poder hacer o no. Me gustaría intentarlo, pero lo que no quiero es ser uno de esos escritores que dicen que nunca jamás volverán a su obra y que ya han hecho todo lo que tenían que hacer. Luego los ves que escriben otros 15 volúmenes es de la misma serie. No quiero ser uno de esos. Tengo más cosas que contar, tengo otras cosas en la cabeza, pero también tengo historias del mundo de la primera ley. Igual puedo hacer que uno de estos volúmenes unitarios esté ambientado en el sur, otro que esté ambientado en el norte, y quizás la siguiente trilogía tenga que ver con cómo devolver la magia al mundo. Hasta ahora he ido quitándole magia al mundo de la primera ley, quizás ahora pueda volver a introducir la magia. Creo que sería bastante interesante ver qué ocurre en un mundo que ha seguido evolucionando y que vuelve a tener magia, un mundo que podría ser relativamente moderno. Lo que pasa es que para hacer todo lo que quiero hacer necesito 70 años por lo menos, pero como mínimo esa es la idea.
El moderador de la taula, que també és el traductor que sentíem, no? El Diego García Cruz, tenia tota una teoria sobre el rerefons del món on passen aquestes dues trilogies. Mm-hmm. Però l'autor ràpidament li va tirar per terra, és així de majo, ell,
sí, sí.
I li va dir que com se l'havia imaginat ell durant tot el procés de creació, malgrat que potser la teoria del Diego doncs, era molt molona.
Siempre he considerado que el mundo del Mar Quebrado era nuestro mundo, que los elfos en realidad éramos como nosotros, que de una manera u otra habíamos hecho ya lo que seguramente hagamos, que es cargarnos el mundo que nos rodea. Me imaginaba el mundo de la primera ley como un mundo más de imaginación, donde predomina la fantasía y un mundo totalmente separado.
El cop que vam parlar del primer llibre de l'Era de la Locura, que és un poco de odio, arran de la seva presentació aquí a Gigamesh, ja vam parlar una mica de comparatives. En aquella ocasió comparàvem aquell llibre amb Els Miserables, i ell deia que sí, però que hi havia molta més sang que Els Miserables i fins i tot es va arrencar a cantar un tros de la cançó del musical de Los Miserables. I en aquesta ocasió assenyalaven les diferències, les referències que trobem a la seva obra amb Dickens.
Mm-hmm.
Això sí, sota capes i capes i capes de cinisme i de sarcasme. L'Abercrombie va respondre això.
You've got to have a little hope in there, you know? Oh, there's no fun in crushing.
Hay que dar un poquito de esperanza a los lectores. Un poquitito, solo un poquito. No se trata de aplastar toda esperanza que pueda tener el lector de primeras. Pero la novela no puede ser solo cinismo. Tiene que haber un poquito de optimismo que te permita levantar el ánimo en algún momento. Necesitas introducir de vez en cuando detalles que sean efectivamente positivos. En cuanto a Dickens, pues he sido un fanboy. ¿Se dice fanboy de Dickens? Pues voy a decir fanboy de Dickens. Lo he sido desde siempre. Tiene en su obra una cierta conciencia social. Se tratan cuestiones sociales desde el punto de vista de la revolución industrial. Si abordas la revolución industrial, tienes que tratar esas cuestiones sociales, esas desigualdades que existían, el contraste entre los más ricos y los que están en una situación más pobre. El avance que hay desde el punto de vista tecnológico y la cochambre en la que se vive en los barrios más pobres. Cuando iba investigando al respecto, descubrí cosas realmente sorprendentes. En algunas de las calles más pobres de las ciudades inglesas, lo que hacían era tener cerdos en la calle. Las familias tenían su propio cerdo al que le daban la basura. El cerdo se comía la basura y cuando llegaba el invierno la familia se comía el cerdo. Así que lo que ocurre es que surgen imágenes absolutamente extraordinarias. Cuando piensas en lo que podían ser las matanzas de decenas de animales en mitad de la calle, entre gritos de lo más agudo. Es una imagen que me parece absolutamente increíble. Así que la robé. Las cosas tienen que ir sucediendo, tienen que estar inspiradas en lo que ha ocurrido en el pasado, pero no puede ser todo absolutamente negativo, sino que tiene que haber una posibilidad de soñar.
Abercrombie ja ha dit que repetirà l'any que ve, així que els que encara que no el conegueu, tindreu una altra oportunitat per fer-ho. I una altra de les autores més aclamades, sens dubte, pel públic del Celsius va ser Mariana Enríquez. La seva manera directa de parlar va fer que es posés a la butxaca tothom. Vull dir, un auditori ple a vessar de lectors, estaven amb la boca oberta tota l'estona i també van agrair les signatures, però a més molta gent la va interceptar, no? És el que té el Celsius de, ui, la veig en una terrassa, vaig corrents a parlar amb Mariana Enríquez. Doncs això va passar, es va donar aquestes escenes. Enríquez és sobretot coneguda pels seus relats, però últimament doncs, ha arrasat amb la seva última novel·la, Nuestra parte de noche, perquè va sortir molt poc abans de l'esclat de la pandèmia i ella mateixa doncs, no va ser conscient de tot l'impacte que va tenir aquesta novel·la perquè, clar, el 2020 doncs, tots estàvem tancats a casa, no tenia feedback directe amb els lectors i clar, quan va passar una mica ja el 2020, o sigui, quan ja la por a la pandèmia començava a quedar enrere, va dir, ostres, el que acaba de passar
Y hay un momento, creo que a fines de 2020, donde más o menos la cosa estaba un poco más calmada, que me di cuenta, la novela funciona, la gente la está leyendo. Y entonces, bueno, ahora me empieza a dar un poco de vértigo, pero la verdad es que todo el primer tiempo, como no fui consciente, no fui a ningún lado, estaba encerrada, estaba como en el medio de la locura que estaba todo el mundo, fue como que le pasó, o sea, le fue bien al libro, pero no a Mariana. O sea, Mariana fue como a todo el mundo, mal. Pero el libro la gente lo leía. Yo no entendía muy bien por qué estaban como yendo a ese mundo, pero yo estaba leyendo Duna, por ejemplo. Duna. Sí. Bueno, entonces, la onda es que, claro, que tampoco es, ¿no? No es una fiesta. Y dije, claro, debe ser este mecanismo.
Enríquez també va parlar de les seves referències i va destacar, com no, ja molta gent l'ha detectat, sí, la de Shirley Jackson. Mm. I ella, sobretot, es reivindica com a autora de gènere. O sigui, ara hi ha molta gent que l'ha intentat encasellar cap al tema més polític, perquè diuen doncs, que les novel·les tenen una lectura política del moment de diferents etapes històriques d'Argentina, reflexions del seu context, en realitat. Però ella diu que no era la seva pretensió, ni molt menys, que ella fa no, literatura de gènere i la resta doncs, és circumstancial.
Perquè jo no quiero hacer una novela alegórica. Mi novela es una novela de terror. No es una alegoría a la dictadura, una alegoría, no, pero en ningún momento. Entonces, ese balance en realidad es un balance que te lo termina dando la historia y cómo la concebiste. Yo cuando empecé a pensar en el libro me dije, este va a ser un libro sobre la herencia, este que es. Este va a ser un libro sobre la paternidad, que también lo es. Este va a ser un libro sobre la identidad y la recuperación de la identidad y la memoria histórica, si querés, en algún sentido, es una cosa muy importante en Argentina. Sino que lo que empecé pensando es, quiero una secta que convoque a un Dios que no tiene forma y que cuando aparece te coma. Y que ese Dios lo que haga es garantizarle a los miembros de la secta la vida eterna. Esa fue mi idea. Yo no partí de una idea ambiciosa histórico-política. Partí de una idea loca.
Una idea
bien de género, quiero decir. Y a partir de esa idea de género, después se fueron incorporando estos elementos que para mí son inevitables a partir de la vivencia. Yo no sé qué otra vivencia ponerle.
D'altra banda, també va admetre una font d'inspiració, que a mi em va sorprendre bastant i crec que part del públic li va passar.
A veure.
Que és la moda dels mitjans de comunicació que als anys 80, o sigui, quan ella era petita, mostraven, dic literalment el que va utilitzar ella, agonies de nens per la tele. O sigui, nens que estaven en algun moment de desgràcia, que els acabava de passar una desgràcia o estaven a punt de patir-la, que ho retransmitien per la tele. No sé si heu vist aquell capítol del Simpson del nen del Bart que cau al pou i ho van retransmitent. Pues això ha passat a la seva Argentina de quan ella era
petita. Bueno, no fa falta anar-nos molt lluny, perquè aquí també ha passat amb el nen que van segrestar a Galícia, que al final, ui, no estava segrestat, sinó que la parella de no sé qui havia matat el
sí,
criu.
Sí, clar, però...
O el bebè que havia caigut al pou.
Estem parlant de retransmetre a temps real el que està vivint aquell nen, que molt probablement morirà, no? Llavors, deixarem sencera la seva declaració, tot i que és una mica llarga, perquè crec que és molt impactant i molt reveladora del que ella escriu.
Había un niño italiano, me acuerdo, que se había caído en un pozo y estaban todo el día con el niño en el pozo, le ponían un micrófono en el pozo, el niño, o sea, murió. Metían a un jockey, o sea, un tipo que anda a caballo, que son pequeñitos para que entrara mejor, y este tipo, parece que eso tenía mucha arcilla, que es muy resbalosa, el tipo lo tomó al niño y se le soltó y se le fue más y se le fue más abajo. Y todo esto estaba todo el tiempo en la tele y nosotros niños nos sentábamos en el sillón y estábamos así a ver si lo salvaban al chico, que no lo salvaron. Había varios más. Me acuerdo que se habían ido en un momento a una especie de... Había como una hambruna en China y habían ido como una especie de misión a cubrir esto. La mayoría eran niñas, mujeres, porque bueno... Y las tenían a todas en un orfanato. Ay, mi mamá tuvo... Mi madre es muy... Bueno, pero tuvo un momento de maternidad responsable, que no es lo más normal, en ella. Y me agarró y me dijo, esto no. Y me metió en la pieza, pero no bajó el volumen de la tele. Así que yo escuchaba absolutamente todo. O sea, no la veía muriendo a la niña, cosa que era peor. porque me imaginaba, y además un poquito había visto, y escuchaba a mi mamá diciendo, pero qué barbaridad, pero qué espanto, pero cómo pueden pasar esto. Entonces, bueno, mi cabeza. Y la tercera niña es esta niña Mayra, que es una niña que quedó atrapada en la lava de un volcán, en realidad de una luz en Colombia, en Amaro se llama el lugar, y quedó atrapada como por unas vigas, no la podían sacar. Lo más tenebroso era que, y te lo decían todo el tiempo, y que estaba apoyada la cabeza arriba de la cabeza de su tía, muerta, ¿no? Claramente, porque estaba abajo. Y tenían una cámara frente a esa niña. Y era un grado de impudicia, pornografía y falta de respeto por esa chica tan enorme. Porque la vimos todos morirse y vimos sus últimas palabras y vimos su sufrimiento y cómo lloraba y cómo cantaba en algún momento porque ya estaba un poco, pobrecita, perdiendo la cabeza. Y cómo se le subió toda la sangre a la cabeza y tenía los ojos negros, cosa que a mí me perturbó para toda la vida, porque tenía como los ojos típicos, bien típicos de demonio de película de terror, pero estaban llenos de sangre. Y para mí fue un fantasma de mi infancia. Entonces, cuando tuve que elegir entre el niño de la arcilla, que también era bastante impresionante, quiero decir, las niñas del orfanato y todo, la elegí a Mayra. Dicho así, suena súper frío, pero son decisiones brutales de la ficción.
Què us sembla? Perquè és que els oients no poden veure les cares amb què us heu quedat després d'escoltar aquesta declaració.
Una darrere l'altra, és impressionant.
Vaig intentar posar la tisora en algun moment, però vaig pensar,
tira,
perquè
és que és per entendre horrible.
Per entendre Mariana Enríquez has de saber això, o sigui, has de saber per on ha passat, no?
És com pel·lícules de terror, però en directe i per la tele pública.
Ah, és que, o sigui, clar, són pel·lis, és anar
a la pel·lícula. I en horari normal de nens,
no? És pornografiar els mitjans de comunicació i, pitjor, posar a la víctima o a la situació tràgica com a producte.
Sí, clar, sí. I ella, que es dedica en alguna de les seves novel·les, no he acabat d'aclarir quina, perquè he parlat amb diferents persones que han llegit tot el tema de Mariana Enríquez, però diria que la majoria doncs, està en aquest, a Nuestra Parte de Noche, que exposa a nens o adolescents en situacions molt vulnerables, semblants a aquesta, per mostrar precisament fins on podem arribar, no? De dir, a veure, és que clar, quan algú està en aquest... Estàs a punt de morir, què fas posant-li una càmera a la cara, no? Vull dir...
Yeah. És que al final aquestes imatges, quan ets molt petit, et poden traumatitzar, o sigui, de gran també.
Això
però és que de
dir.
Petit ets molt fràgil, no?
Yeah.
I llavors, per això, fa reflexionar del control que realment s'ha de fer dels òrgans públics, de televisió pública i ràdio...
I privada.
Que està
jo
molt
crec
bé
que
siguem
moment...
lliures, però fins a un punt que dius, mira, no sé, saps?
Crec que ara estem en un moment bastant atemperat en aquest sentit, que censuren moltes coses que quan jo era petita no censuraven. O sigui, jo tinc la imatge gravada de
l'11S.
No, però jo ja era gran a l'11S, però... Sí, tu acabaves de néixer, però jo no.
Bueno, no, jo vaig néixer...
Jo tenia 16 anys, sí.
Jo vaig néixer 8 dies després.
Per això.
És veritat, clar.
No, però em refereixo, per exemple, a atemptats d'ETA, que n'hi havia molt sovint quan jo era petita, i veies a la tele, mentre dinaves, cotxes bomba cremats, trossos de gent, no? Famílies plorant, amb música de fons així, rotllo lacrimògena. Llavors entenc la Mariana Enríquez, perquè una altra cosa que tinc gravada, a part dels atemptats d'ETA, va ser veure a TV3 un anunci de "han trobat una persona desmembrada a la platja tal". I a TV3 doncs, és una imatge de la platja en plan general i de fons, molt de fons, els Mossos.
Yeah.
Canvies de canal, Antena 3, i et surt amb un super zoom el mosso posant una cama en una bossa de basura.
Hòstia puta.
I això estàs dinant, no? Vull dir,
clar,
és com el concepte
que...
aquest de com estem normalitzant la brutalitat.
Sí,
no?
Això anava a dir, en plan, hi ha la importància d'informar.
Estàs menjant tranquil·lament, una cama.
Sí. Exacte. Hi ha la importància d'informar, no? I s'ha d'informar al públic, tot el que tu vulguis. Però si arriba un punt en què poses aquestes imatges en un horari normal on pots estar dinant i veient a gent morir, és que al final no estàs informant, estàs normalitzant situacions que no són normals.
Clar, imagina't que el criu està allà menjant amb tu, que ets el pare i vols saber la informació.
Tot això que estic explicant, jo era petita.
Clar.
I crec que hi ha tota una generació com la de Mariana Enríquez o la meva que hem vist coses que potser no hauríem d'haver vist i que potser frivolitzem moltes coses que no frivolitzaríem si no haguéssim vist coses d'aquestes mentre estem tan tranquils dinant en família. No?
Sí, s'hauria de fer mirar això.
Ai, vaya mundo.
A mi m'ha donat ganes de llegir aquesta novel·la, que no l'he llegida, i a veure una mica com es veu aquest grau de pertorbació, no? Diguem morbosa,
però... A mi m'ha donat una mica més de por, eh? Jo he també, començat amb ganes i després amb
el al final...
Hauria d'haver fet un vídeo de reaccions, perquè crec que...
Això és veritat, perquè estàvem cridant.
Sí, sí.
Perquè al final el terror és pràcticament la vida real. Em perdó, eh? Però...
Doncs
les
sí.
coses més
s'ha
terrorífiques...
S'ha creat una tensió, ara més la música
les,
ha fet un...
Les coses més terrorífiques són les que es viuen de veritat.
Totalment d'acord, totalment d'acord, sí, sí. I bé, aquest era el passat de la Mariana Enríquez, però si voleu mirem cap al futur, perquè ella ja va dir de què anirà la seva pròxima novel·la.
La novel·la que viene ahora es una novel·la que va a ir, no puedo contar mucho, va a ir de fantasma. No es que no pueda contar mucho, es que no sé mucho bien, pero va a ir de fantasmas. Tengo un casting mental hecho de actores. Yo siempre hago casting mental de actores, los tengo ya pegados en la pared allá en Buenos Aires a unos cuantos de los actores y músicos que lo van que la van a protagonizar en diferentes edades además y nada creo que va a empezar van a ser primero integrantes de una voy a mezclar todo de vuelta integrantes de una banda de rock y después va a ser un poco distópica pero no distópica en plan Mad Max sino distópica en plan todo mal gótico no hay luz hace calor Argentina quiero decir
Argentina, un infierno. Doncs bé, el Celsius ja té data per la següent edició, com avançàvem.
Dispara.
Serà del 18 al 22 de juliol. O sigui, apuntem agenda i comencem a mirar hotel ja. I no perquè amb la literatura, però en aquest cas en parlem amb un embolcall cinematogràfic, perquè el Festival Creepshow de Badalona, com bé sabeu, dedica un dels seus dos caps de setmana a actes vinculats amb les lletres. El dissabte 2 de juliol vam poder assistir al que és un dels nostres actes preferits del festival, que és el recital al cementiri. Com quedem de la pertorbació i tot això, no?
Està ben hilat.
Sí, sí. Doncs després que l'any passat s'hagués fet In Extremis en una església per qüestions polítiques, no? Que els polítics de torn van dir, no, un cementiri, sacrilegi. Doncs ara han pogut recuperar el seu emplaçament habitual.
Aquí a Badalona, si piquéssim una mica, si excavéssim, segurament passaríem pel costat d'unes àmfores, travessaríem algun clavegueram romà i no trigaríem a tocar aigua. Més enllà d'un banc de peixos, d'un banc de corall, passant pel costat d'unes toallites húmedes d'aquestes que no es desfan i més enllà de crustacis i cefalòpodes, hi ha una rave de difunts, on encara bateguen antigues cremors i rancúnies entre els badalonins d'una altra època, però també hi romanen els amors, tan vius i presents com quan transitaven en aquest estrat on ens trobem ara. És per això que si existeix un indret on podem dir que nosaltres, tristos mortals, estem connectats a l'amor immortal per un canal secret i directe, és aquest, el cementiri. El lloc romàntic per excel·lència en el sentit més ampli, el nostre locus amoenus. Imagineu una mena de bombolla rosa cobrint el cementiri com una mena d'iglú d'energia que ens encomana d'aquesta vibra. I de l'iglú surt un raig en línia recta cap al centre de la Terra que ens connecta vius i morts en aquesta ona magnètica i amorosa. Un amor enterrat, que podem veure mirant a través d'una lent que travessa dimensions. I veiem un caos subterrani com el de l'Alícia.
Així començava l'acte, amb la Núria Torres recitant i l'Adrià Pagès a la guitarra. I bé, és un acte que hi havia una mica de tot. Hi havia, com podeu sentir, un toc d'humor, no? Un toc de crítica, i tot amenitzat amb un escenari únic, que és el cementiri de Badalona, de nit, a les fosques, només amb l'única llum perquè ells poguessin veure les lletres que portaven. I tot molt, molt xulo.
Hi havia la típica fumarola que hi ha als cementiris de les pel·lícules?
No hi era, no.
Hi havia fantasmes?
Alguns diuen que sí, alguns diuen que sí. Vam poder parlar amb ells després de l'acte perquè ens vam interessar molt per veure com es planteja un acte com aquest, no? Perquè dius, a veure, anar a recitar en un cementiri, en un festival de terror, és com tot una mica fora de la norma, no?
Sí, sí, sí.
I hem de dir que vam fer un ple absolut, eh? O sigui... tot el cementiri ple i els perfils supervariats, des de noies joves gòtiques a la gent amb més pinta de friquis. El Roger diu vius i morts. És que ara, per un moment, he pensat que m'havia posat un tall de veu. I bueno, ens van explicar això, com agafes i dius, com em plantejo aquest espectacle?
La lectura que n'hem fet l'Adrià i jo és... sent que el recital, a més, era que en aquest espai idíl·lic del cementiri, doncs, partir del lloc de que el cementiri és el locus amoenus i aquest connecta amb l'amor ancestral o l'amor immortal, no? Que és l'amor que senten els difunts, que han de conviure eternament, diguem. I a partir d'aquí hem vehiculat diferents, ha passat per diferents moments el recital. Un d'ells, doncs, és citant alguns personatges literaris o criatures fantàstiques, doncs, conegudes per tothom, com ara el vampir, el fauna, etc. I finalment, doncs, bueno, hem retornat a la temàtica de difunts mortuòria.
Com dèiem, vam fer una selecció de poemes seus i també d'altres autors, sí. Molt atrevida. Va haver gore, hi va haver humor i fins i tot, doncs, molta reivindicació, que en això vaig pensar amb la Marina. Per exemple...
Per què?
Ara ho entendràs. Van trencar mites de l'amor romàntic, sobretot, doncs, agafant com a antireferent, diguéssim, del moment actual, Romeu i Julieta.
Està bé reflexionar perquè, sobretot citant personatges de ficció, literaris, és molt fàcil criticar-los avui en dia. Avui en dia ens estem carregant tots els referents, per tant, va de conya, vull dir, els vas agafant i els vas destripant, però fer-ho poèticament, doncs, té un encant més. No és només la crítica dura, sinó una mica, bueno, fer-ne una cosa bella d'una cosa que és, bueno, carregar-se un personatge com hem fet amb Romeu i Julieta, que els hem deixat pels terres, no?, en aquesta cosa de que s'han matat quan eren dos teenagers i, a més, a sobre han de conviure en un sepulcre superestret per sempre, no? I, doncs, això era la tesi d'un dels poemes i parlàvem d'això, l'amor tòxic, etc. I en properes edicions ja igual farem poliamor mortuari, a veure què passa.
I precisament ambientar els poemes era molt important. L'Adrià Pagès ha explicat com es va fer tot aquest procés.
De vegades no necessites ni tenir el poema sencer, no? Quan la Núria a vegades expressava, ostres, estic ideant un poema que va en aquesta direcció, resulta molt estimulant creativament tenir unes idees que entren i que passen a través del teu cos i busques i busques i busques i acabes trobant alguna cosa. Aleshores, hi ha hagut molt procés individual de dir, vale, anem per aquí, i després de posada en comú i de veure com conjuntava, no? No només la qüestió temàtica de com, quin espai sonor volem generar, sinó també com això es vincula amb el text i com sona el poema.
Sobre la banda sonora del poema de Romeu i Julieta, precisament, ens va explicar que crear la música va ser complicat perquè volien que tingués el toc medieval, però alguns instruments no existien encara en aquesta època, no? Llavors veies la Núria dient, no, podria haver no sé què, i ell, no, això no existia. Podria haver no sé què, no, això tampoc, no? I llavors, bueno, vam fer amb la guitarra i podem dir que se'n van sortir molt bé.
La guitarra existia.
Sí, la guitarra sí.
Això és molt antic.
O no.
Home, és una caixa amb una corda.
Va trobar, doncs, el to just, no és la música que estem sentint de fons, però era aquest estil, perquè ens entenguem, sí. No? I va trobar una manera, i ens vam traslladar, no?, a aquella època. Uh-huh. El festival, òbviament, també té una vessant cinematogràfica, que es va traduir en projeccions el cap de setmana següent, el 2 de juliol. Nosaltres no hi vam poder ser, però sabem, com sempre, que els assistents en van sortir encantats. Llavors anem a... deixem la literatura ara sí i anem a parlar d'un festival de cinema que és la segona edició que es fa, que és l'Overlook. Es va fer la setmana del 14 al 17 de juliol als Lluïsos d'Horta. Nosaltres hi vam ser el dia que es va entregar el Premi Honorífic, que es diu l'Aleta de Tauró, i la van entregar a l'actor Carra Elejalde, que té una trajectòria molt dilatada i variada.
Sí.
No sé si us sona pel nom, però la gent, doncs, que... vull dir, el pueblo llano el coneixerà per Los Ocho Apellidos Vascos. Vull dir que és com el gran títol recent, però
sí,
els de la meva generació, per exemple, jo no l'he vista perquè em vaig negar a veure-la, però és un dels impulsors i protagonistes d'Airbag. Que després en parlarem.
Està bé, Ocho Apellidos Vascos. Ocho Apellidos Catalanes, aquesta no està bé, però la primera sí.
Aquesta sí que les he vist, em refereixo a Airbag, que és una pel·lícula dels anys 90, si no m'equivoco, que va arrasar els cinemes, però sí. Sota el meu parer, i que ningú em mati, sigui, és pitjor que Torrente, saps? Vull dir...
Perdoneu,
el Roger s'està escandalitzant. Sé que hi ha molts fans de Torrente a la sala, però ho havia de dir,
Mare meva, la meva part reivindicativa torna a sortir.
Doncs bé, el director del festival, el Jaume Bordoi, més conegut com a Wilson, es va encarregar de donar a conèixer i reflexionar sobre aquesta trajectòria d'Elejalde en una conversa que també era peculiar, perquè eren tots dos en una taula i anava ben vi.
On era el collonó?
Era com un ambient superdistès, molt informal, fins al punt que el Wilson es va aixecar a mitja conversa i va dir, mira, tio, queda una pixar, diu, queda tu sol i l'altre, però bueno, que me dejas aquí solo, però, cabrón, bueno. No? Vull dir, tot completament informal, però va ser molt entretingut i també va tocar temes doncs, que fan reflexionar. El primer tema que vam parlar va ser sobre Días Contados, que és una pel·lícula on ell va participar, sobre la banda terrorista ETA. Uh-huh. L'actor va parlar de com es valora aquest film i de si tindria sentit o no en el moment actual.
A dia d'avui la pel·lícula esta no hay razón de ser, no hay ninguna banda terrorista, por llamarlo así. Pero en su día fue muy valiente por parte de Imanol, pero no creáis. Hubo mucha gente que dijo, joder, premio nacional, no sé qué, no sé cuántos, tantos Goya, tal cual, es un premio político. Hay mucho riesgo en los cineastas cuando hacen cosas y a veces te puede salir el tiro por la culata. Así que Imanol ya se encargó de hacer una película que fuera bien para todos y con la venia de todos.
Una altra pel·lícula arriscada, però en un altre sentit, és la que dèiem, que és Airbag.
Sí. Sí.
Ell va fer el guió i també la va protagonitzar. Jo ja ho dic, no vaig tenir valor d'anar-la a veure al cine, segueixo sense haver-la vist, però és que és clarament del gènere friki, està clar.
Fue también un riesgo enorme. Generalmente nunca el protagonista es el sicario, ¿no? O sea que en Airbag hicimos muchas cosas que rompieron los esquemas a mucha gente. Fuimos muy valientes, no en vano, tirábamos con pólvora ajena. Nosotros escribíamos, tuve el argumento, la idea original. Luego hicimos el guión con Fer, en primer lugar. Año se sumó Juan Mabajo Ulloa y finalmente la dirigió él. Una película muy controvertida, fue muy dura. Más de 60 personas del equipo salieron tarifando. Nadie entendía qué pasaba allí. Y al final fue un enorme éxito, fue un enorme riesgo. Es algo que reivindico a las personas que sean creativas, seas pintor, bailarín, poeta, artista, lo que sea, soplapollas, hazlo, arriésgate, tío. Arriésgate porque el no ya lo tienes. Y ese riesgo, los primeros días nos dio vértigo de decir, hostia, nos hemos pasado. Luego fue un éxito tremendo y con los años ha cogido un pozo que ha hecho que esa peli se convierta en una peli mítica, en una peli de culto.
I més enllà dels títols concrets en què es va esquivar tot el que van poder els 8 apellidos bascos, van parlar i molt de la situació del cinema espanyol i podríem dir que no gaire bé en el sentit econòmic, no? De quin és l'estat de les produccions aquí al nostre país.
Ai.
Elejalde va fer una comparativa que considero molt bona, molt encertada i molt peculiar entre el cinema i la gastronomia.
Tu lo que no puedes ir es decir, venga, ir a un bar vasco y decir un pincho. ¿De qué? De tortilla de patata. Pues 2 euros. Ahora, un pincho. ¿De qué? De caviar. Pues 2 euros. No. Es que el pincho de caviar te va a costar 35 euros. Y de tortilla de patata, 2 euros. Y el de salchichón, 1. No puede ser que películas que han costado 50.000 millones de dólares cuesten en taquilla 8 euros y películas que han costado 3 millones de euros en España cuesten en taquilla 8 euros. No podemos vender tortilla, patatas, caviar, pollo asado, pato, pavo, paca, yacaré y jirafa al mismo precio. Y ese es nuestro error. Ese es nuestro error. Es decir, tenemos que hacer genialidades y llevar al público, a la sala. Y no tenemos los mismos medios que tienen los americanos. No tenemos el mismo bagaje. Un americano dice, venga, yo me voy a gastar, venga, va, 2.000 millones en esta peli. Y dice, y carra, ¿y esta de 100 metros qué os ha costado? Y dice, 2 millones de euros. ¿Cómo puedes pelear? ¿Cómo puedes pedir lo mismo por esta entrada que por la del caviar? Sí, realmente es caviar, porque luego a veces es sucedáneo. Ahí es donde me cago en el cine americano. Entendedme, esa es la guerra y no hay solución para esa guerra hasta que no haya un tío tan radical como yo en el Ministerio de Cultura.
Ahí estamos.
Què us sembla la reflexió? Home, he de dir que a l'hora que estava dient això, parlar tant de menjar, em va entrar una gana, però que era com, sisplau, que acabi la xerrada.
Tu desconnectant del tema.
Bueno,
i
jo ara tinc...
Tortilla de patates! Mm.
No diguis més, que encara tinc gana, perquè m'està venint.
No, però realment... Ja veieu que s'anava enfadant ell sol quan pensava en les condicions en què estem treballant, no? En l'àmbit cinematogràfic i amb qui estem competint, no? Perquè tu tens 4 duros, quan no menys, i l'altre et ve allà amb la cartera i fucking money man. Clar, dius, a veure, no ho saps?
La ressalia.
És que té raó.
No, sí, fa que pensar perquè al final, o sigui... amb qualsevol indústria, la roba també. Hi ha Albers que et costa un jersei per 10 euros, però si vols una cosa més elaborada és més car.
Clar.
Però en canvi,
si
al cinema
roba,
no...
Si vols roba, vas al Shane, i si sí. vols qualitat, vas al Zara. Bueno, o altres.
Aquest és el nostre nivell.
Aquest és el nivell, per no, tal, és el sí. que llega a la cartera.
Funciona així a totes parts, però al cine... No, tot costa clar. el mateix, doncs fa que reflexionar, però alhora sí. penses, és que si pugessin els preus, molta gent ja no aniria.
És que si puges més els preus, amb els preus que hi ha ara...
El cine és com l'oci més barat. Barato, sí. no sé. Jo penso.
Bueno, no,
era barat quan jo era jove i valien 3 euros l'entrada, ara que te'n val 9...
Però
quasi que amb això ja te'n vas a un
coses...
concert, eh? Vull dir que... O una obra de teatre, eh?
Jolín, Karen, passa'm les pàgines web.
Reparte, reparte.
A veure, el que diu l'Elejalde és que hi ha d'haver algú tan radical com ell en el Ministeri de sí. Cultura, i llavors encara es posa més radical que en aquesta declaració que hem vist amb la visió que ell té del tema producció. Escoltem-la.
He decidido que mientras no sea mi dinero no volveré a dirigir una peli. La guerra es yo quiero y el otro dice no puedo. El productor debería ser un conseguidor. El productor a día de hoy es un señor que tirando con pólvora ajena, sin jugarse un duro, ¿cuánto nos paga Nestlé? ¿Cuántos Volvos vamos a destrozar? 6. Volvo, nos pones los 6 Volvos, venga, sí. ¿Cuánto vale un Volvo? 8 millones de pelas por 6,48. Lo presentas al Ministerio de Cultura, lo comido por lo servido. No me he gastado un duro y si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción. Mientras se produzca así en este país, yo no voy a rodar. Rodaré el día que venga un tío que se llama Cecil B. de 1000, no, Cecil B. de 2000.
¿Pero qué mierda de castillo me habéis puesto? Venga, toma por culo, no, este castillo no, soy Cecil B. de 1000. ¿Qué está bebiendo esta gente? Es que la peli es en blanco y negro. Ya, ¿pero qué están bebiendo? No, gaseosa. Pues ponles champán, coño, ¿no les ves la cara de tristes que tienen? Eso es lo que quiero. Cuando haya un productor así, tan radical como yo, dirigiré.
No és això, radicalisme.
No, doncs això, radical. Quan sé mi pasta i sé rico, doncs llavors ja farem pel·lis.
Home,
i
home.
Així anem. Així anem. Està clar que no menos. Tornarà a produir mai més, però quin gust escoltar-lo parlar, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
es va posar al públic a la butxaca, tot i que va lamentar que la mitjana d'edat estava per sobre dels 50. Bueno. Entre el públic hi havia... Dos joves, els vam comptar, un, dos, i no érem la meva parella i jo, que van sortir escaldats. Vull dir, joves de 18-19 anys que ell va carregar directament en plan, sou basura, saps? Les noves generacions sou el pitjor. I clar, ells mirant el mòbil mentre ell parlava, o sigui, brutal, no?
En sèrio?
Sí, sí, tal qual, tal qual. Perquè et facis la idea.
Home, és que quina vergonya, no? Qui t'insulti el que està parlant.
Bueno, sí, també.
No, jo crec que estaven allà una mica obligats, no?
Igual.
O sigui, la típica persona que va a un festival perquè, bé, com que hi havia actuacions entre l'entrega de premi i la presentació i tal.
Clar,
llavors, clar,
el novio de...
O el hermano, o el cosí, no? Clar. I diuen, vine a veure que fem aquí una actuació. Aquí,
pobrets.
Bueno, vale, vale. Voy.
A veure... També, l'Overlook ja té també confirmada la tercera edició. De fet, ens alegrem que hi hagi tercera edició perquè el festival, o sigui, el dia que hi vam anar, el Wilson deia directament al damunt de l'escenari aquesta decisió és clau. O sigui, aquesta edició que estem vivint és clau. Depenent de si la gent responeu o no, hi haurà tercera o no hi haurà tercera.
Jolín.
Per tant, deu haver anat bé perquè hi ha tercera confirmada del 13 al 16 de juliol. I de l'Overlook, amb aquesta segona edició, anem a un festival consolidadíssim que per mi és un dels festivals que són els puntals de l'estiu.
Dilo ja.
Estem parlant del Fantos Freak, que es va fer del 18 al 22 de juliol. No riguis, home.
És que la Karen estava ballant. I...
A veure, us explicaré el per què aquesta música em dona tan bon rotllo.
Vale.
El dia que jo vaig anar el primer o el segon dia de festival, no? Es va fer el part del Turonet, com sempre, a Cerdanyola, aquesta 23a edició del certamen, i va sumar més de 2.000 persones cada nit entre les cadires i la gespa, o sigui, perquè us feu la idea. Doncs sí, era la primera nit, ara ho veig, sóc que em poso les xuletes perquè dos mesos després no me'n recordo.
Normal.
No hi anava des del 2019.
Déu-n'hi-do, ha plogut.
I per mi va ser catàrsic. I una de les raons per les quals m'ho vaig passar també va ser, per això que estem sentint de fons, que es diu Levik Sur, que és una banda que va tocar abans de les projeccions. Sempre fan concerts abans de les projeccions, però normalment no els, jo no, personalment, sí. És el meu gust personal, no les gaudeixo gaire, perquè, perquè bueno, o és molt heavy metal o és molt, no sé, algun estil que no m'agrada.
Sí.
Aquest estil és patxanga d'estiu.
Això és superestiu, sí, sí.
I hauríeu de veure el cantant, o sigui, fent de saltimbanqui, però no per l'escenari, no, no. O sigui, es va patejar tot el parc del Turonet, mira, entre el públic, pujant a les cadires, traient a ballar la gent de la gespa, tirant pilotes d'aquestes gegants, tirant CDs així, ras, ras, no? La penya entregada. Bueno, va ser el millor inici de festival que he vist en tots els anys que hi he anat.
Con un disparar camisetes.
No, t'ho juro.
Només ha faltat això,
Donant-ho tot. O sigui, clar, tu hi vas des del 2019, et trobes aquest ambientasso, et ve un paio aquí amb unes malles de colorins, allà, no? I clar, no sé, és que va ser brutalíssim, o sigui, no ho puc dir d'una altra manera perquè ho recordo ja mentre bon rotllo, saps? Llavors, clar, va fer que la gent que estava allà entrés amb una bona predisposició a la projecció, o sigui, home, era com lo que me echen, ja, si ja estic aquí dalt, no? Vull dir...
Clar, això ajuda.
I bé, entrant al que és la projecció d'escurs, ja deixem de fer la pilota als de l'Evic Sur, però hi va haver una mica de tot, i això també agrada perquè tothom que hi havia allà podia trobar almenys un curt que li agradés. I va arrencar amb un que és totalment del meu gust, que es diu El Semblante, que es van portar per ser una menció especial del jurat. A veure, si em va agradar a mi ja podeu imaginar que té un grau bastant de maldat.
Podem imaginar que no acaba bé.
Sí, jo estava pensant drama, alguna cosa així.
Combinació de drama i bruixeria, o sigui, és la Inquisició espanyola, no? Que li diuen a un tio, has de fer la màquina definitiva, o sigui, la màquina de tortura definitiva per aconseguir que plasmem el semblante de la por, o sigui, la cara que se li queda a algú d'autèntic pànic, no? Davant de la mort, davant de la justícia divina. I clar, és molt dur, perquè tu veus els dibuixos de la màquina i penses, no tindran collons d'ensenyar-nos-ho. Pues sí, o sigui, tu veus els planos.
Ostres.
I dius, uau, que heavy aquest invent, no? Però és que t'ensenyen l'escena en què la màquina rebenta les persones, no?
No,
i és com...
no donis detalls.
O sigui, veiem el contrast de la Karen, el tipus de música que li agrada.
Soc una persona plural.
I la cultura que li agrada. Vale.
Clar, ho té tot, o sigui, què més vols, no? Llavors també vam tenir molts curts d'humor, molts curts escatològics, d'intriga, alguns que ho tenien tot alhora, no? Que era com, uau, què acabeu de fer? Un que destacaria és Guts, traduït com a Entranyes, del Chris McAynroy, sí, que es van portar el segon premi.
De què em sona? Perquè jo crec que l'he vist.
És d'un tio en una oficina que es queixa que no li han donat un ascens perquè té les entranyes per fora.
Ostres, sí, vaja, és que bo, és boníssim.
És boníssim. Llavors també podem destacar On Binding, de Dries Boert, que va guanyar el premi Charlie a la criatura més entranyable.
Criatura més entranyable.
Sí, és Déu-n'hi-do, eh? I un altre dels moments clau va ser quan va aparèixer en un dels curtmetratges, el Satanic Opus Death, el pornoautor Chibi. Escoltem les reaccions del públic.
Solo porque me masturbo pensando en sacerdote. Solo porque me ha anillado la punta del cipote.
Pero es que muchas partículas juntas interactúan entre sí. Por eso la cuántica global en el mundo de lo grande. Al igual que le pasa al gato,
yo no lo veo así. Si metes en una caja un gato y le das de comer y de beber, estará vivo. Si no le das de comer y de beber, estará muerto. Paradoja resuelta.
Me he rapado los cojones completamente al cero para que se escuche el ruido al chocar con tu trasero.
Pero es que no es tan sencillo.
Mira,
es que claro, tú piensas que el Chibi ha marcado toda una generación y que sortís allà. La gent que el coneixia li va fer molta gràcia i la gent que no el coneixia es va quedar en xoc. Vull dir, clar, que no va deixar indiferent a ningú. Sí. Va estar molt bé. Aquest, precisament aquest curt, que és dirigit per l'Eric Gatby, s'ha emportat el premi Pepito de Oro a la millor mort i també el premi Garci al millor gag. I bé, doncs aquest seria el resum, no?, de tots els festivals que hem pogut assistir. N'hi ha hagut altres, per exemple, un que a mi m'encanta i que aquest any no hi he pogut anar perquè coincidien per dates amb altres coses, sí, és l'Infest de Rubí, que recordem que s'ha fet al Pati del Castell, es van fer dues nits de curs de l'Infest i una nit abans del tema que abans era els Premis Arkham, que ara li han canviat el nom i no tinc apuntat aquí amb la qual cosa, no me'n recordaré mai més, però... Però que sí que és un festival que val molt la pena, també, i que espero que l'any que ve les dates caiguin una mica millor. No sé si va coincidir amb el Celsius, no ho sé.
Sí, era justament aquella setmana rara que...
No sé, teníem tantes coses que era com, he de triar, i em fa molt mal descartar l'Infest, però és que no hi havia més dates al calendari.
És que clar, de sobte... t'enfrontes a l'estiu i tots els festivals han decidit canviar les dates.
Clar, és que a veure,
què estem
fent?
I tots a la mateixa setmana.
Jo faig una crida ara que estem aquí, a veure si els organitzadors de festivals ens escolten.
Amb molt de carinyo.
Acabem de dir les dates de dos festivals. Uh-huh. Celsius i Overlook, sisplau.
No coincidiu.
Mireu les dates i intenteu que no coincideixin. I així Clar. Us feu un favor a tots.
Clar, això ho agraeix el fandom.
I penseu, al final, això són més beneficis perquè alguns dels que van al festival X vindran al vostre.
És que vindrem a tots, hombre.
Clar.
Però si coincideixen no podem anar a tots.
Per favor.
Que els friquis són pocs, ens hem d'ajudar.
Penseu en el diner, això és el que mou la nostra societat.
Exacte, que som catalans.
I amb aquest missatge capitalista acabem el primer programa del setembre. La temporada. Iker Marina, gràcies per tornar.
A tu.
Gràcies.
Fins aquí el primer Quimèric de la setena temporada. Tornem d'aquí dues setmanes, d'aquí 15 dies, amb dos continguts destacats. L'entrevista a Daniel Genís amb el seu primer llibre Els déus ferotges i també de nova editorial Especula, que arriba allà amb quatre títols confirmats. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.